Bon dia. Castellfollit de la Roca obrirà un nou carrer d'accés al barri vell.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
S'ha fet un esforç molt gran i això què ens permetrà? Això ens permetrà d'iniciar el procés d'expropiació del que seria el Museu de l'Embotit i l'antic cinema, que estan un darrere l'altre, i aquí, en aquest futur no gaire llunyà, doncs pugueu obrir aquest nou carrer d'accés.
És l'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Serà un vial d'uns 11 metres que comptarà amb aparcaments i facilitarà la mobilitat al municipi. Es tracta d'una reivindicació històrica dels veïns del poble que pateixen problemes diaris al seu carrer d'un sol accés. L'alcalde del municipi, Miquel Reverter, ha explicat, com escoltàvem, que es tracta d'un problema real i que s'hi ha de posar una solució des de ja. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 3 d'abril de 2023.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Beu de regala un kit als veïns per estalviar aigua. És la iniciativa que ha pres el consistori davant el context global de sequera. Cada casa comptarà amb un atomitzador, una eina que s'utilitza a les aixetes per reduir la pressió de l'aigua. L'alcalde del municipi és Bernat Sat.
Hem fet un per cada casa, 3 per cada casa de turisme rural i 3 per cada restaurant dels que hem tingut. Si pensem que aquests estalviadors d'aigua són d'un 50%...
En matèria d'eleccions municipals, Sant Joan Plural tornarà a presentar-se a les eleccions el 28 de maig amb Isabel Rigat com a cap de llista. Rigat, que actualment és la cap de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, tornarà a encapçalar la candidatura.
Bé, aquests 4 anys ens han servit per saber com s'ha de gestionar millor, molt millor, el nostre municipi els propers 4 anys. Volem formar part de la nova etapa de la història del municipi i fer de Sant Joan un lloc per viure millor.
El Ripollès i la Garrotxa, per la seva banda, són les comarques on hi ha més participació al programa de detecció precoç de càncer de còlon. La participació ronda el 40% a les dues comarques. El programa permet detectar 43 casos durant el 2022 a les comarques gironines. En cultura, alguns autors literaris no veurien malament descentralitzar el dia de Sant Jordi. L'escriptor Joan Lluís Lluís, per exemple, destaca la importància de poder trobar altres moments per potenciar la literatura.
Templar Sant Jordi, fer-lo més poderós, em sembla molt bé. Cal recordar una cosa, la festa del Sant Jordi és la festa del llibre més gran del món, probablement la més bonica del món.
En esports, l'Olot millora la imatge, però no en fa prou per retallar la classificació. Els garrotxins van sumar un punt al camp del Deportivo Aragón gràcies a un gol d'Ernest Forgues a la mitja hora de la segona meitat. Van desaprofitar l'empat de l'Alzira i a Lleida i es mantenen a 7 punts del play-out, amb una jornada menys. El tècnic dels olotins és Albert Vázquez.
Sí, jo crec que hem merescut la victòria per ocasions, per sensacions des del camp, per als jugadors el que deien, jo crec que l'hem merescut. Agafem les coses positives, crec que s'ha fet molt, molt bon partit, s'ha competit molt bé contra un rival molt complicat i més aquí al seu camp.
I també en futbol, el Sant Jaume Olot B envia el Besalú a tercera catalana. Els jugadors de Manel Puigverd no han pogut evitar deixar la segona catalana quan encara falten 4 jornades per acabar la fase de permanència. El tècnic del Besalú, Manel Puigverd, lamenta que les lesions han perjudicat molt la temporada.
Sí, hem competit els dos partits, vull dir, contra el Farners i contra el Sant Jaume, i torno a dir el mateix, aquest equip, si hagués tingut una miqueta les lesions i una mica la continuïtat que tot durant tot l'any, una altra cosa hagués de ser.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Els nadons rebran anticossos a partir de l'octubre. El conseller de Salut, Manel Balcells, en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha precisat que no serà una vacuna, sinó anticossos, i que els rebran els nadons de fins a 5 mesos. Identificats gens que poden protegir de l'Alzheimer. Una investigació internacional amb participació catalana descobreix gens que poden servir de dianes terapèutiques per combatre la malaltia. En successos rescaten 9 persones a Barcelona que feien esports aquàtics i no podien tornar pel vent. 3 dels rescats presentaven símptomes d'hipotèrmia, per se'ls va poder donar l'alta a la platja mateix. A la pàgina internacional, una explosió mata un blogger militar prorrus en una cafeteria de Sant Petersburg. A l'explosió, en una cèntrica i popular cafeteria de la ciutat, hi han resultat ferides una quinzena de persones. I París vota en contra dels patinets elèctrics de lloguer. Els ciutadans de la capital francesa podrien decidir-ne la prohibició o una regulació més estricta en un referèndum.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després de l'entrada freda d'aquest cap de setmana, de les pluges, tempestes, alguna calamarsada de dissabte, amb neu al Pirineu, d'1 a 3 centímetres al Pirineu Oriental, doncs ara tenim vent del nord, anirà baixant la temperatura els propers 2 o 3 dies, no ve calor, de dia, amb aquest sol que pot fer, l'ambient pot ser suau, però les nits queden pràcticament d'hivern. Avui, per exemple, encara amb tramuntana, no baixarà gaire el termòmetre a la Costa Brava, mínimes de 8, 10 o 12, positius, evidentment, al prelitoral gironí, cap als 4-5 graus, Osona i la Garrotxa, entre 0 i 3 graus, i a muntanya, al Ripollès, a la Cerdanya, entre 1 sota 0 fins a 6 o 7 sota 0, evidentment estem parlant de més de 2.000 metres. Avui un dia de sol, un dia ben serè, aquesta tramuntana eixuta, però creixeran nuvolades aquesta tarda a tocar del Montseny, Osona, Guilleries, pot caure algun xàfec, ben poca cosa. 4 gotes, o màxim un parell de litres per metre quadrat. La pluja de dissabte va ser bona, va deixar fins a 25 litres per metre quadrat a Olot, 30 a Banyoles, 32 a Porqueres, 24 a Navata, 28 a Albanyà o 27 a l'Escala. Una pluja molt, molt i molt benvinguda. Malauradament, però, al sud de la Selva, comarca d'Osona, en van quedar una mica al marge. Aquesta setmana es presenta eixuta, de moment, demà pocs canvis, per dimarts segueix refrescant tant de dia com de nit i probablement a partir de divendres i dissabte pugi una mica la temperatura, però de moment amb tendència d'un ambient eixut i anticiclònic.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 3 d'abril del 2023. Castellfollit de la Roca obrirà un nou carrer d'accés al barri vell. Serà un vial d'uns 11 metres que comptarà amb aparcaments i facilitarà la mobilitat al municipi. Es tracta d'una reivindicació històrica dels veïns del poble que pateixen problemes diaris al ser un carrer d'un sol accés. L'alcalde del poble, Miquel Reverter, ha explicat que es tracta d'un problema real i que s'hi ha de posar una solució des de ja.
L'informatiu del migdia.
Castellfollit de la Roca vol posar fi a un problema històric. Per trobar-lo hem d'anar cap al barri vell del municipi i aquí és on hi ha el problema, l'accés al barri. Actualment només hi ha un carrer d'un sol sentit que dificulta la mobilitat dels veïns i des de fa un temps dels visitants. Per trobar el focus del problema hem de retrocedir el temps fins al 2017 quan es va produir un incendi en un habitatge i que va provocar el desplaçament d'11 dotacions de bombers. El problema va ser quan algunes d'elles no van poder accedir a la zona perquè el carrer va quedar col·lapsat. L'alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel Reverter, explica que aquest succés va ser el detonant.
S'ha fet un esforç molt gran i això què ens permetrà? Això ens permetrà d'iniciar el procés d'expropiació del que seria el Museu de l'Embotit i l'antic cinema, que estan un darrere l'altre, i aquí, en aquest futur no gaire llunyà, doncs poder obrir aquest nou carrer d'accés.
El barri vell de Castellfollit té la particularitat de tenir poc espai, ja que el poble només té una superfície de menys d'un quilòmetre quadrat. Per tirar endavant el projecte d'un nou vial d'accés al barri, s'haurà d'expropiar dos edificis emblemàtics del municipi, com són el Museu de l'Embotit i l'Antic Cinema. L'expropiació té un valor d'uns 225.000 euros pendent de negociacions entre parts.
L'expropiació té un valor, té un valor d'uns 225.000 euros, la compra de tot això. El que passa que deia que estàvem en negociacions amb la propietat, val, perquè hi haurà una rebaixa substantiva important, val, per la situació en què està el Museu de l'Embotit. Per tant, baixarem aquest preu d'adquisició, que diguéssim, per nosaltres també és molt important, doncs això, destinar els recursos públics, intentar destinar-los el màxim possible.
L'alcalde de Castellfollit de la Roca confia que l'obra entri en el pla d'obres de la Generalitat de cares al 2024 i així tenir una subvenció similar a la que ha permès millorar la zona esportiva i el centre cívic del municipi.
Ha suposat una subvenció de 314.000 euros, on s'ha refet la zona esportiva, on s'està remodelant el centre cívic i on s'estan canviant canalitzacions d'aigua, de xarxa de l'aigua. Doncs creiem que en un proper, en un futur no gaire llunyà d'un pròxim pla d'obres, aquesta obra hi pogués entrar i, per tant, tindríem una gran part d'aquest projecte pagat per la Generalitat.
El nou carrer d'accés al barri vell de Castellfollit de la Roca serà d'uns 11 metres i posarà solució a una demanda històrica del veïnat. A les pròximes setmanes s'iniciarà l'expedient de l'expropiació i es tancaran les negociacions amb els propietaris dels edificis afectats. De Castellfollit de la Roca marxem cap a Beuda perquè l'Ajuntament regala un kit als veïns per estalviar aigua. És la iniciativa que ha pres el consistori davant el context global de sequera. Cada casa comptarà amb un atomitzador, una eina que s'utilitza a les aixetes per reduir la pressió de l'aigua. Un estalvi d'aigua del 30% al poble podria significar la reducció d'un consum d'uns 7.000 litres diaris. S'han repartit uns 140 kits arreu del municipi.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
Frenar la sequera és un dels grans maldecaps de molts municipis de Catalunya. En els darrers mesos, les xifres de pluja són mínimes i les restriccions d'ús d'aigua en algunes zones ja s'hi apliquen. En el cas de Beuda, doncs, volen evitar passar per aquest tràngol i han tirat endavant una campanya d'allò més innovadora. Han regalat un kit antisequera a cadascuna de les famílies que viuen al municipi. Un kit que consta d'un atomitzador que serveix per reduir la pressió de l'aigua que surt per les aixetes de les cases. El kit té un cost total de 6 euros íntegrament pagats per l'Ajuntament que ha regalat aquesta eina als veïns. L'alcalde de Beuda és Bernat Sanz.
Hem fet un per cada casa, tres per cada casa de turisme rural i tres per cada restaurant dels que hem tingut. Si pensem que aquests estalviadors d'aigua són d'un 50%, nosaltres els hem repartit tant als que tenen xarxa municipal com als que no, per fer un estalvi d'aigua real.
Des de l'Ajuntament de Beuda creuen que facilitar les coses als veïns per tal de reduir el consum d'aigua és un primer pas per evitar mals majors. Sanz posa xifres del que suposarà pel poble l'ús dels atomitzadors.
Si fem un per cada casa, més els tres de cases de turisme rural, més els tres que tenim dels restaurants, més, per exemple, a la Cantera, a Pladur Gipsum, a la Paperera, etc. Totes les empreses que també tenim d'aquestes, també els hi donem de 3 a 4, depenent del volum que calculem que poden tenir, doncs de dutxes, de tot. Les granges també els hi hem donat 2.
La iniciativa de Beuda de repetir atomitzadors a les cases és pioner a la Garrotxa i, segons l'alcalde del municipi, altres pobles de la comarca també ho volen tirar endavant en els propers mesos.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, obrim carpeta electoral perquè Sant Joan Plural tornarà a presentar-se a les eleccions municipals del 28 de maig amb Isabel Rigat com a cap de llista. Rigat, que actualment és la cap de l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, tornarà a encapçalar la candidatura. La unificació de tots els nuclis del municipi i la transició energètica són els principals objectius del seu programa electoral. Ens porta més detalls en Guillem Guardiola.
L'actual cap de l'oposició, Isabel Rigat, tornarà a encapçalar la candidatura de Sant Joan Plural a les pròximes eleccions municipals del mes de maig. Rigat anirà acompanyada de noms com el de Joan Timonet, Carme Plana, Isabel Teixidor, Gerard Serrat i Salvador Aguado. La cap de llista de la formació ha assegurat que la gestió del poble pot ser molt millor.
Bé, aquests 4 anys ens han servit per saber com s'ha de gestionar millor, molt millor, el nostre municipi els propers 4 anys. Volem formar part de la nova etapa de la història del municipi i fer de Sant Joan un lloc per viure millor. Per això hem treballat per fer una llista plural, amb gent de tots els tipus i edats, en representació de tots els nuclis del municipi i tots els àmbits socials, associatius i empresarials.
La candidatura de Sant Joan Plural està vinculada a Esquerra Republicana de Catalunya. Rigat ha apuntat que és una llista conservadora però renovada, basada en l'estima del poble que, segons ella, tenen tots els seus integrants. La candidatura té la representació de tots els nuclis del municipi. En aquest sentit, el representant del nucli de la Canya, Gerard Serrat, ha convidat a construir una unió molt més forta entre Sant Joan les Fonts, la Canya i Begudà.
Com sabeu, hi ha molta gent a la Canya que no se sent identificada amb Sant Joan i això hem de poder-ho canviar, perquè som un municipi que estem tots molt a prop. N'hi ha que ho tenen més difícil, nosaltres ho tenim fàcil, doncs ens hi hem de posar. De fet, fa 4 anys vam tenir el suport de la meitat de la gent que va anar a votar.
Entre els objectius de la llista de Sant Joan Plural també hi ha l'adaptació de la transició energètica i a les noves tecnologies. Sant Joan Plural es va quedar a només 37 vots de l'alcaldia en les eleccions municipals de l'any 2019.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
El Ripollès i la Garrotxa són les comarques on hi ha més participació del programa de detecció precoç de càncer de còlon. La participació ronda el 40% a les dues comarques. El programa ha permès detectar 43 casos durant el 2022 a les comarques gironines. Més de 42.500 gironins hi han participat durant l'últim any. Gerard Puigdemont.
El programa de detecció precoç de càncer de colònia recta ha detectat 43 casos durant el 2022 a les comarques gironines. A la regió sanitària de Girona, el programa es va començar a implantar a la comarca del Baix Empordà. Durant el 2015 es va anar introduint progressivament a tota la regió, primer a la Garrotxa i al Ripollès, i uns mesos més tard es van estenent a la resta de comarques. Divendres es va celebrar el Dia Mundial del Càncer de Còlon i es va donar a conèixer les xifres del 2022 pel que fa a la participació en programes de detecció. El Ripollès és la comarca que té actualment un major grau de participació amb un 42,3%, seguida de la Garrotxa amb un 39,4%. La resta de comarques de la demarcació de Girona es situen per sota del 35% de participació. Actualment la Garrotxa i el Ripollès estan finalitzant la quarta ronda de cribratges. A la regió sanitària de Girona es convida la població d'entre 50 i 69 anys durant l'any en curs a participar-hi. El programa de cribatge de càncer de còlon i recte es va començar a implantar fa una dècada a la regió sanitària de Girona i des d'aleshores s'han detectat precoçment 366 casos. Des del 2013 fins a l'actualitat han donat positiu 12.613 anàlisis i s'han fet 9.648 colonoscòpies en els diferents hospitals gironins. Durant el 2022 s'han detectat 43 càncers, xifra que representa una taxa d'un 1,01 per cada 1.000 persones cribrades.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha iniciat les obres de construcció d'un taller provisional a Ripoll per fer el manteniment de trens a Renfe mentre durin les obres de desdoblament de l'R3 previstes en el Pla de Rodalies 2020-2030. La inversió total és de 3,8 milions d'euros. A principis de març van començar les obres d'excavació als terrenys que hi ha just al costat de l'estació de trens. Comptarà amb una via d'accés connectada a l'actual línia ferroviària, estarà electrificada i tindrà capacitat per a trens de 80 metres de llarg. El magatzem serà provisional i és compatible a la construcció del definitiu, que serà més ampli i també es farà a Ripoll. Les obres no afectaran a la circulació de trens. En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un presumpte segrest en una masia d'Arbúcies a la Selva, on la policia local va localitzar dos joves, una noia de 24 anys i un noi de 18, que suposadament no tenien permès sortir de la finca i no havien tingut mai contacte fora de la família. Fonts policials consultades per l'Agència Catalana de Notícies han explicat que el cas el van detectar la policia local, que va obrir diligències i la va comunicar l'1 de març als Mossos, que després de fer les comprovacions pertinents han traslladat les investigacions als jutjats de Santa Coloma de Farners. Segons el Punt Avui, que ha publicat el cas aquest dissabte, va ser la noia que va poder-se escapar i demanar ajuda a un masveí. I la policia local de Blanes ha detingut un home per un presumpte delicte de contra la salut pública i per un altre de desobediència greu als agents de l'autoritat, a qui es va encarar durant l'operatiu. Els agents van voler aturar-lo en detectar que circulava en motocicleta parlant pel mòbil que duia entre el casc i la galta. En aquell moment, l'home va fugir i va començar una persecució pel municipi. Quan els policies van aconseguir capturar-lo, van detectar que portava cocaïna amagada en una pilota i 17 paperines més. També duia 640 euros en efectiu, distribuïts en bitllets fraccionats. Els fets van passar aquest dimarts 28 de març. Abans dels esports parlem de cultura, perquè alguns autors literaris no veurien malament descentralitzar el dia de Sant Jordi. L'escriptor Joan Lluís Lluís, per exemple, destaca la importància de poder trobar altres moments per potenciar la literatura. Ho ha dit aquest cap de setmana a Olot en el marc de la jornada literària organitzada per la llibreria ISOP.
Més de 120 persones s'han acostat aquest dissabte a la llibreria ISOP. Sota el lema «A Olot Sant Jordi és l'1 d'abril», la llibreria ha organitzat una jornada literària que ha comptat amb autors com Oriol García Molosa, Carlota Gurt, Joan Lluís Lluís o Eduard Márquez. La llibretera Ágata Los Santos afirma que en dies com Sant Jordi pot ser que els aficionats a la lectura se sentin aclaparats i la idea d'aquesta jornada era la de poder parlar de literatura amb calma.
La idea era poder parlar de literatura amb una mica de calma, més enllà del dia de Sant Jordi, que tot és aquest brugit, aquesta pressa per comprar, no? I només per comprar, regalar. Llavors volíem tenir un moment de poder parlar de literatura i poder segurament veure altres llibres que segurament no sortiran a la llista dels 5 més venuts, perquè això ja sol passar, però que són llibres boníssims i que pensem que val la pena poder-los veure i poder-ne parlar amb calma.
L'escriptor Joan Lluís Lluís, que ha intentat aproximar els clàssics, i Eduard Márquez, que presentava els grisos del 1969, asseguren veure amb bons ulls la idea de descentralitzar la Diada de Sant Jordi i que es puguin viure jornades com la d'aquest dissabte durant tot l'any.
Templar Sant Jordi, fer-lo més poderós, em sembla molt bé. Cal recordar una cosa, la festa del Sant Jordi és la festa del llibre més gran del món, probablement la més bonica del món, i és nostra, és catalana, n'hem d'aprofitar, n'hem de gaudir, n'hem d'estar orgullosíssims d'aquesta festa, perquè l'hem inventada nosaltres col·lectivament, generació rere generació.
El dia Sant Jordi és com una ventada que passa i a vegades tenen la sensació de que no sé si deixa moltes canyes dretes, mentre que el treball capilar de distribuir-ho de manera petita al llarg de l'any potser és com la pluja, no? Vull dir, un xàfec potent no obté el mateix resultat que una plugeta constant i ben repartida, no? Jo penso que aquesta seria la idea. No em semblaria mala idea diversificar-ho i pluralitzar-ho.
Aquesta jornada literària s'ha celebrat amb motiu del primer aniversari de la botiga i també per inaugurar una nova sala que ISOP ha presentat aquest dissabte.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
L'Olot millora la imatge, però no en fa prou per retallar la classificació. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que els garrotxins van sumar un punt al camp del Deportivo Aragón gràcies a un gol d'Ernest Forgues a la mitja hora de la segona meitat. Van desaprofitar l'empat de l'Alzira i el Lleida i es mantenen a 7 punts del play-out amb una jornada menys. Ara en queden 6 i la propera serà precisament contra els valencians. David Planella.
La Unió Esportiva Olot va fer un bon partit a la ciutat esportiva del Saragossa. Ben plantats damunt del terreny de joc, els olotins es van defensar bé contra el Deportivo Aragón i contra el vent, que va bufar amb molta força i va condicionar el joc. I no només això, sinó que van gaudir d'unes quantes oportunitats de gol. Segons el tècnic Albert Blázquez, van merèixer la victòria.
Sí, jo crec que hem merescut la victòria per ocasions, per sensacions des del camp, per als jugadors el que deien, jo crec que l'hem merescut. Agafem les coses positives, crec que s'ha fet molt, molt bon partit, s'ha competit molt bé, contra un rival molt complicat i més aquí al seu camp.
A la primera meitat, l'Olot ja ho va intentar amb una passada de la mort de Valverde, que es va enverinar i va treure Rebollo al primer pal, i amb una bona centrada d'Aimar, que Cerdà no va saber rematar. El problema és que va deixar viu el Deportivo Aragón i que el filial del Saragossa li va fer pagar en el primer quart d'hora de la segona, quan Rastrojo es va inventar un golaç amb un gran enxut des del vèrtex de l'àrea. Setmanes enrere, l'1-0 hauria enfonsat moralment l'equip, però ahir el conjunt de Blázquez va demostrar que ha pres la lliçó i va ser capaç d'aixecar-se. 10 minuts després del gol local va arribar la resposta visitant. Eric Vilanova va assistir a Ernest Forgues a dins l'àrea i davant del porter, el davanter, va fer l'1-1.
Sí que potser els 3-4 minuts després d'encaixar hi ha hagut una mica de bogeria, no? D'anades i venides que no ens beneficiava per res. Ho hem interpretat bé també, hem ajuntat un altre cop i a partir d'estar junts, doncs, després recuperar pilota i estar tranquils, i aquesta tranquil·litat, doncs, ens ha donat les ocasions i el gol.
Quedava més d'un quart d'hora i amb l'embranzida del gol l'Olot va tancar el Deportiu Aragón al seu camp, va tenir la pilota i també una gran oportunitat per guanyar el partit. Quan només faltava un minut pel 90, Aymar va posar un caramel a dins l'àrea que Forgas no va poder aprofitar. Hauria estat el gol de la victòria i hauria costat l'Olot a 5 punts del play-out. No va poder ser i, tot i marxar de Saragossa amb bones sensacions, els olotins continuen lluny de sortir del descens. Són a 7 punts del play-out i a 8 de la salvació just abans de jugar contra l'Alzira, el rival que ocupa el lloc de promoció de permanència. Blázquez reconeix que ara arriba una setmana clau i assegura que l'afrontaran amb optimisme.
Agafem-nos-ho com a motivació per encarar aquesta setmana que ve, que potser serà la més important que de tot l'any, no? Ara sí que és veritat que ens ve el rival que marca, i agafem aquest partit, doncs, per això, doncs per agafar moral, que potser ens faltava un partit així d'aquests últims dos, i ja està, i agafar-lo com a referència.
L'Olot Alzira jugarà diumenge que ve a les 5 de la tarda a l'Estadi Municipal. Queden 6 jornades perquè s'acabi la Lliga de Segona Federació.
I el Sant Jaume Olot B envia el Besalú a tercera catalana. També parlem de futbol perquè els jugadors de Manel Puigverd no han pogut evitar el descens de segona catalana quan encara falten 4 jornades per acabar la fase de permanència. El tècnic del Besalú, Manel Puigverd, lamenta que les lesions han perjudicat molt la temporada, però accepta que l'equip es mereix el descens.
El Besalú Sant Jaume Olot B més determinant dels últims anys. El camp municipal de Besalú ha acollit segurament un dels derbis amb més al·licients de les darreres temporades de segona catalana, i això que la primera meitat no s'ha pogut veure ni un sol gol, tot i que no han faltat les ocasions. La represa no ha decebut i la pluja s'ha encarregat de posar-hi l'èpica que es mereixia un partit d'aquestes característiques. El primer que ha fet un cop de puny sobre la taula ha sigut el Sant Jaume amb un gol en pròpia porteria de Roger Torrent, en una acció desafortunada. El Besalú havia de posar una marxa més perquè el seu futur estava en joc. El tram final ha sigut frenètic. El mateix Torrent s'ha encarregat de rectificar l'error anterior rematant a la perfecció un córner i empatant el partit. Era l'1-1 i encara quedaven 10 minuts per intentar el miracle, però una targeta vermella al golejador del Besalú, per una entrada per darrere, ha acabat de decantar la balança. Gairebé al final del maig, Enric Trafaig, amb una excel·lent jugada individual, ha sentenciat el partit al favor dels visitants i ha enviat a tercera catalana un Besalú que no ha sigut capaç de remuntar la difícil situació amb la que començava aquesta fase de permanència a la segona catalana.
Sí, hem competit els dos partits, vull dir, contra el Farners i contra el Sant Jaume, i torno a dir el mateix, aquest equip, si hagués tingut una miqueta les lesions i una mica la continuïtat que tot durant tot l'any, una altra cosa hagués estat, però malauradament doncs no ha estat així, i llavors tenim allà on hi estem, allà on ens mereixem, i ja està, al final el que s'ha de fer és ser esportiu.
Però no acabarem de definir el que és la temporada vinent fins que no s'acabi aquesta, no? Vull dir, el pròxim partit, a casa contra el Farners, competir, intentar treure els 3 punts, que a casa normalment hem estat forts, i tenir que seguir amb aquesta línia, no podem baixar en cap moment.
Encara sense la vista posada en el curs vinent, el Sant Jaume rep el Farners a la pròxima jornada, mentre que el Besalú, ara ja sense res a fer, visita el Malgrat.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dilluns 3 d'abril de 2023. Ara us deixem amb l'actualitat esportiva del cap de setmana amb el tercer temps d'en David Planella. Els dos serveis informatius seguim connectats aquesta tarda, com sempre, amb els butlletins horaris i l'informatiu vespre de les 7. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.